tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts aquest divendres 17 de febrer del 2023, un dia que comença novament amb el cel molt serè i amb temperatures que continuen marcant la part baixa. Tenim entre 0 i 2 graus negatius a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot-Neus. Realment avui és un altre d'aquells dies en què en determinats punts els valors són molt austers, no?
Sí, tenim aquest grau negatiu al centre d'Olot, també n'hi ha un sota 0 a Camprodon, 2 de negatius a Ripoll, a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Vic i a Ribes de Freser, 0 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Vall de Núria, 1 grau positiu a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i a Girona, en tenen 3 a Banyoles i a Figueres, 4 a Anglès i 6 sota 0 a Das.
Bé, Dani, quina és la previsió meteorològica per un dia que ha de venir sense massa canvis?
Amb un dia de sol, capes de núvols prims, un cel una mica enterbolit i al matí núvols baixos, sobretot cap a la costa, no descartem bancs de boira, humitat i aquesta inversió tèrmica, alta muntanya al voltant de 0 o una mica sota 0, i a les valls, com està passant darrerament, entre 0 i 4, 5 sota 0, sobretot cap al Ripollès, valls del Ripollès, valls del Camprodon o, per exemple, cap a la Cerdanya. Aquest temps serà exactament calcat de cara a divendres i el cap de setmana la novetat és que no ha de ploure, però sobretot ha de pujar notablement la temperatura. Per tant, ja arribaríem als 20 graus de màxima a alguns indrets. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Títoles de la jornada. Algunes cases de l'avinguda Sant Jordi d'Olot pateixen esquerdes a causa del pas de camions. L'impacte de les rodes sobre les tapes de les clavegueres provoquen vibracions i afectacions a diversos immobles. Famílies de la zona s'han vist obligades a instal·lar dobles portes a casa seva per evitar aquest deteriorament. I algunes, fins i tot, han decidit marxar.
Sí, hi ha alguns que sí, hi ha alguns que no poden marxar perquè tampoc tenen masses opcions. Però bueno, jo crec que, esclar, això... algun cas sí que l'hem conegut, de gent que diu, tu, guaita, hem trobat un altre puesto, va, pues la gent que té la casa allà i o té, o no, però té una hipoteca, o ja està allà i no... És trist haver de marxar de casa teva. Ja.
És Anton Torner, és un dels membres de l'associació No és un Vial, diu que insisteixen que això és només una petita mostra del seu dia a dia. Avui serà un dels temes destacats de la jornada, el mateix dia en què us parlarem de la inflació dels preus que arriba fins i tot a les activitats solidàries. Ha provocat traves en la remodelació de la nova planta d'oncologia pediàtrica de la Vall d'Hebron.
Aquesta àrea, impulsada per la Fundació Albert Bosch, costarà 7 milions d'euros, un milió més del que estava previst com a conseqüència de l'increment de costos. Després de la campanya de les ulleres de realitat millorada, ara llencen una nova iniciativa. Es tracta d'unes polseres intel·ligents solidàries, la venda de les quals anirà destinada a aquest projecte.
El director de comunicació de Noel és Jordi Port.
Estem parlant d'una actuació que fins a principis d'aquest any ascendia a 6,1 milions d'euros, 6,1 milions d'euros, però com tantes altres coses en els darrers temps, s'ha vist impactat per la inflació de preus que estem vivint tots, i de 6,1 milions d'euros ha passat a dia d'avui a una actuació que ascendeix a 7,2 milions d'euros.
I avui també parlarem de medi ambient perquè la Garrotxa tindrà més educadors ambientals als espais naturals més freqüentats.
Ho ha explicat la secretària d'Acció Climàtica, Ana Bernades, al programa La Finestra d'Olot Televisió. És una acció que no està inclosa en el Pla Especial de l'Alta Garrotxa aprovat el 2021, però que s'ha convertit en una necessitat després de la pandèmia. La Generalitat vol dotar de personal aquests espais per tal de fer pedagogia.
De fet, hi ha zones que tenen més freqüentació a la tardor i, per tant, irem reforçant aquests sistemes. A l'estiu sabem que els gorgs són la idea que té tothom, anem a passar una tarda a un gorg. Sabem que també, evidentment, els espais naturals de la Garrotxa són visitables tot l'any, però sabem que hi ha estacionalitat en diferents espais i, en canvi, a la tardor n'hi ha altres.
I a Olot, el parc per gossos entra en funcionament aquest dilluns. Falta acabar de reparar un punt d'aigua i també afegir algun tipus de senyalització.
L'espai compta amb 1.000 metres quadrats de superfície d'una zona reservada per animals en període d'aprenentatge. L'Ajuntament ja està buscant altres punts de la ciutat per instal·lar-ne més.
El regidor de Serveis Urbans d'Olot és l'Aniol Cellabona.
És molt important que en els nuclis urbans, on aquests animals no podrien gaudir d'entorns habilitats per poder fer aquesta socialització, per poder tenir aquest espai d'entreteniment i d'interacció amb altres gossos, és important doncs, que en puguem habilitar. Són espais que estan pensats precisament perquè els gossos en puguin gaudir, però perquè es pugui fer amb seguretat.
Estem ja a les portes del cap de setmana i aquest dissabte els esplais de la Garrotxa i l'agrupament Escolta Nostra Senyora d'Altura la faran ben grossa.
Arriba el Carnaval Infantil amb una programació oberta a tothom. Aquest any recuperen la Cercavila, que s'havia perdut durant la pandèmia, i tancaran la festa al Parc Nou amb un espectacle pels més petits.
Ho explica l'Oriol Bassols, és un dels membres dels esplais de la Garrotxa.
Sempre els nens més petits de la família doncs, quedaven una mica més apartats perquè doncs, en el Carnestoltes hi participaven les comparses i tots, i llavors els petits doncs, s'ho miraven d'allò, però no, potser no, encara no tenien l'edat de participar activament en el Carnestoltes. Doncs amb el Carnestoltes infantil ens centrem, les dues entitats que organitzem, doncs, treballem en el món del lleure i ens encanta que els nens puguin participar en tot el que es pugui de la ciutat d'Olot.
I aquest cap de setmana a l'estadi municipal, un rival d'altura. Ara toca guanyar davant l'afició. La Unió Esportiva Olot buscarà la segona victòria consecutiva diumenge a casa contra la Penya Deportiva, el segon classificat.
Fa més de 4 mesos que no celebra 3 punts a l'estadi municipal i necessita fer-se fort com a local per aspirar a la permanència. En ser contra un rival balear, el partit es jugarà a les 12 del migdia.
I com sempre el podreu seguir en directe a Ràdio Olot per Albert Velázquez. És un partit important.
Sí, estaria bé per la gent i per tots els que venim a l'estadi cada setmana, no? I també doncs, per enviar un missatge a la gent que potser ha deixat una mica de venir o s'ha desenganxat una miqueta, que també ho entenc perquè els resultats no acompanyen, doncs dir-los que, doncs això, que estem molt vius i que també podem guanyar a qualsevol equip.
I el Club Natació Olot vol assegurar la segona posició en la primera divisió catalana de waterpolo.
Els jugadors de Jan Ivern visiten aquest dissabte al Caldes de Montbui en un partit clau si volen acabar la lliga entre els dos primers.
Tot i això, des del club no estan massa animats, ho diu el mateix Jan Ivern.
Hi ha temporades que les coses surten millor, hi ha temporades... Si tu t'ho deixes tot, com ens ho vam deixar nosaltres el dia del cap d'aquest partit del cap de setmana passat, i ho intentes fins al final, fracassar no crec que fos la paraula. Evidentment, decebuts per què no ho hem aconseguit, sí. Però és el que et deia, si cada any estem allà, jo crec que tard o d'hora se'ns donarà l'oportunitat de que podem tornar a fer una fase d'ascens i intentar, per què no, una altra vegada pujar.
Només queden 4 partits per acabar la Lliga Catalana, 2 a domicili i 2 més a les instal·lacions del club. En cas de quedar subcampió, els olotins competirien amb la resta de segons classificats de les altres comunitats autònomes, però sense jugar-s'hi gran cosa.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara per donar un cop d'ull al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal. En relació al trànsit, avui tenim el següent. Trobaran carrers tallats al carrer Clivillers de les 8 a les 9 del matí, al carrer Aigua de 8 a 1 del matí. El Mas Beatriu fan talls intermitents. El carrer Sant Rafael també el trobaran tallat de les 3 de la tarda a les 5. I el carrer Major, a l'alçada del Fons 5è, de les 2 a les 6 de la tarda. Això és tot de moment. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Esteu escoltant els 5 minuts més, gairebé és un quart de 8. Algunes cases de l'Avinguda Sant Jordi d'Olot pateixen esquerdes a causa del pas de camions. L'impacte de les rodes sobre les tapes de les clavegueres provoquen vibracions i afectacions a diversos immobles.
Famílies de la zona s'han vist obligades a instal·lar dobles portes a casa seva per evitar aquest deteriorament. Des de l'associació No és un vial insisteixen que això és només una petita mostra del seu dia a dia i exigeixen frenar el nombrós pas de camions perquè veïns de la zona no es vegin obligats a marxar.
Ens ho explica la Natàlia Moreno.
1.800 camions al dia, 54.000 al mes i 650.000 a l'any. Aquests són els camions que passen per l'Avinguda Sant Jordi, segons dades facilitades per l'associació No és un vial. En el marc del seu quart aniversari, l'entitat segueix reivindicant les males condicions que viuen degut al pas de vehicles d'alt tonatge, que entre d'altres molèsties provoquen desperfectes a les cases. Una altra de les conseqüències és el desgast de la via, asfaltada el 2019 i que aviat requerirà d'una nova intervenció. El Departament de Territori va confirmar fa poques setmanes que dotaria d'una subvenció de 300.000 euros a l'Ajuntament d'Olot per reasfaltar l'avinguda aquest mateix 2023. Un dels portaveus de No és un vial, Ton Torner, explica als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot que el pas de camions ha obligat a que molts veïns hagin hagut de posar portes dobles a casa seva.
Pensa que quan els camions passen buits i van picant a nova etapa, inclús hi ha vibracions, hi ha cases amb esquerdes, hi ha cases que han de tancar doble porta.
Torner explica que algunes mesures, com els radars, ajuden a reduir altes velocitats, però no eviten altres molèsties com les males olors dels camions. Les conseqüències que implica viure al costat d'una avinguda on hi passen més d'un miler de camions al dia han provocat que algunes famílies marxessin del barri, un fet que Ton Torner qualifica de molt trist.
Hi ha alguns que sí, hi ha alguns que no poden marxar perquè tampoc tenen masses opcions. En algun cas sí que ho hem conegut, de gent que diu, tu, guaita, hem trobat un altre lloc, pues la gent és trist haver de marxar de casa teva.
Des de No és un vial segueixen reivindicant que s'han de fer accions per millorar la situació i veuen amb bons ulls la construcció de la variant d'Olot.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La inflació dels preus provoca traves en la remodelació de la nova planta d'oncologia pediàtrica de la Vall d'Hebron. Aquesta àrea, impulsada per la Fundació Albert Bosch, que costarà 7 milions d'euros, un milió més del que estava previst com a conseqüència de l'increment de costos.
Després de la campanya de les ulleres de realitat millorada, ara llancen una nova iniciativa. Es tracta d'unes pulseres intel·ligents solidàries, la venda de les quals anirà destinada a aquest projecte.
Informa Aniol Puigbert.
El 2004 es va crear la Fundació Albert Bosch, que porta gairebé 20 anys impulsant projectes d'investigació mèdica infantil. Actualment, juntament amb la Fundació Aladina i la Fundació Esmol, tenen entre mans construir una nova àrea hospitalària d'oncologia i hematologia pediàtriques de la Vall d'Hebron. Aquesta nova zona tindrà més de 2.500 metres quadrats i es convertirà en un entorn confortable pels malalts, ampliant les habitacions i els espais comuns, habilitarà espais per a les famílies, generant un clima més íntim i garantint més seguretat a l'entorn. El director de comunicació de Noel i de la Fundació Albert Bosch és Jordi Port.
L'objectiu d'aquesta reforma és situar Vall d'Hebron a nivell infraestructural al mateix nivell que té en l'apartat mèdic.
La inflació dels preus també ha trastocat els plans inicials de la Fundació Albert Bosch. Acabar la nova planta d'oncologia pediàtrica a la Vall d'Hebron costarà un milió d'euros més del que estava previst. Tot i l'augment de costos, el repte de la Fundació és començar les obres aquest abril mateix i que estiguin acabades a finals del 2024.
Estem parlant d'una actuació que fins a principis d'aquest any ascendia a 6,1 milions d'euros, 6,1 milions d'euros, però com tantes altres coses en els darrers temps, s'ha vist impactat per la inflació de preus que estem vivint tots, i de 6,1 milions d'euros ha passat a dia d'avui a 7,2 milions d'euros.
Per aconseguir el milió d'euros que falta per completar la construcció de la nova planta d'oncologia pediàtrica de la Vall d'Hebron, la Fundació ha posat a la venda pulseres intel·ligents solidàries. Es podran comprar a l'estadi municipal aquest diumenge a les 12 en el partit entre l'Olot i la Penya Deportiva, o també al web realitatmejorada.org.
Esteu escoltant els 5 minuts més, un quart de 8 i 3 minuts. La Garrotxa tindrà més educadors ambientals als espais naturals més freqüentats. Ho ha explicat la secretària d'Acció Climàtica, Arna Bernades, al programa La Finestra d'Olot Televisió.
És una acció que no està inclosa en el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, aprovat el 2021, però que s'ha convertit en una necessitat després de la pandèmia. La Generalitat vol dotar de personal aquests espais per tal de fer pedagogia.
Ens ho explica en Roger Isern.
El Pla de Protecció del Medi Natural i el Paisatge de l'Alta Garrotxa regula les zones d'activitats com l'escalada, el bany o el barranquisme. Es tracta d'un document aprovat fa dos anys i molt reclamat des de feia més de dues dècades. L'augment de visitants en espais naturals de la comarca després del confinament ja va provocar que en èpoques d'estiu hi hagués la figura dels educadors informant els usuaris dels gorgs sobre el que podien fer i el que estava prohibit. Però davant la gran afluència de visitants durant els últims mesos, des d'Acció Climàtica volen dotar de més personal espais com l'Alta Garrotxa, ho explica la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades.
Per tant, en aquells espais on sabem que s'acumula molta gent en determinats períodes de l'any, ja sigui temporades de bolets, temporades de tardor, temporades d'estiu, els gorgs, hem anat dotant de guardes, hem anat dotant d'educadors i sobretot hem de conscienciar la ciutadania.
A Catalunya hi ha més d'un 30% de zones naturals protegides però no vigilades. Bernades reconeix que també s'ha de fer pedagogia a la ciutadania per incentivar el respecte a la natura. Remarca que en el cas de la Garrotxa la vigilància ha de ser pràcticament durant totes les estacions de l'any.
De fet, hi ha zones que tenen més freqüentació a la tardor i per tant irem reforçant aquests sistemes. A l'estiu sabem que els gorgs són la idea que té tothom, anem a passar una tarda a un gorg, sabem que també, evidentment, els espais naturals de la Garrotxa són visitables tot l'any, però sabem que hi ha estacionalitat en diferents espais i, en canvi, a la tardor n'hi ha altres.
La Generalitat va dotar el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, aprovat el 2021, amb més de 5 milions d'euros en 10 anys, que serviran per instaurar mesures de foment, gestió, estudis i programes de seguiment, educació ambiental i vigilància, entre d'altres.
I a Olot, el Parc per Gossos entra en funcionament aquest proper dilluns. Ens falta acabar de reparar un punt d'aigua i afegir senyalització.
L'espai compta amb 1.000 metres quadrats de superfície i té una zona reservada per animals en període d'aprenentatge. L'Ajuntament ja està buscant altres punts de la ciutat per instal·lar-ne més.
Actualment a Olot hi ha 3.440 animals de companyia censats. Feia temps que determinats col·lectius reclamaven una zona on els gossos poguessin córrer, però amb seguretat. El parc està ubicat a la llera del riu Fluvià, entre el carrer Josep Maria Folgui Torres i la Ronda de les Fonts. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sallabona, reconeix que era un equipament necessari.
És molt important que en els nuclis urbans, on aquests animals no podrien gaudir d'entorns habilitats per poder fer aquesta socialització, per poder tenir aquest espai d'entreteniment i d'interacció amb altres gossos, és important doncs, que en puguem habilitar. Són espais que estan pensats precisament perquè els gossos en puguin gaudir, però perquè es pugui fer amb seguretat.
Després de l'entrada en funcionament del Parc per a Gossos, la setmana que ve també s'hi instal·larà un nou espai d'esbarjo. Consistirà en proporcionar als animals uns elements d'agilitat perquè puguin fer exercici, practicar i interactuar entre ells. A més, a la zona també hi ha un espai per als gossos que estan iniciant el seu procés de socialització.
Hi ha un petit recinte que també està pensat per a gossos que estan iniciant aquest procés de socialització, és a dir, gossos que encara no han après a interactuar amb altres animals. També està pensat per a aquells cadells que encara no es poden relacionar amb els altres animals o també fins i tot perquè a vegades hi ha animals que no han tingut un bon procés de socialització.
El parc prioritza la seguretat dels animals ja que incorpora una doble sortida de seguretat per evitar que s'escapin a més d'unes tanques de més d'un metre d'alçada. Les obres han costat 40.000 euros i si aquest nou espai funciona, l'Ajuntament en crearà més en altres punts de la ciutat.
Gràcies, Aniol. A Ripoll, l'Escola Badruna ha instal·lat casetes de fusta per als ocells, un projecte amb l'ajut de Creu Roja per oferir una formació de caire social als alumnes del centre.
Una iniciativa que ajuda els joves a conscienciar-se sobre els voluntariats cap a la societat.
Ens ho explica en Pol Balcells.
L'Escola Badruna de Ripoll posa en valor la formació humana en els seus alumnes. Per això, entre els alumnes de quart d'ESO del centre i la Creu Roja, han col·laborat amb el projecte de voluntariat que consisteix en construir i posteriorment penjar casetes de fusta per a ocells del passeig Badruna de Ripoll. Així ho explica Xavier Roder, professor de secundària de l'Escola Badruna de Ripoll.
Heu de pensar que un dels projectes fonamentals de l'educació Badruna és tot el que fa referència a la formació humana i la formació en valors. Aleshores, ens preocupem molt tot el que és la implicació dels alumnes amb la societat de cara a que tinguin uns valors consolidats i que feguin la societat una mica millor. Aleshores, el que fem és projectes a nivell de voluntariat entre diversos nivells del centre, per exemple, doncs, des de lectures compartides amb alumnes de cicles inferiors per ajudar-los i facilitar-los la lectura, fins a projectes amb entitats ciutadanes, com pot ser la Creu Roja en aquest cas.
Una iniciativa que ajuda els més joves a conscienciar-se en els voluntariats per a la societat. Sílvia Gallard, coordinadora de Creu Roja Ripoll, ens ho comenta.
Bé, ja fa molts anys que col·laborem en el seu projecte de voluntariat, perquè, evidentment, com a Creu Roja, nosaltres som una entitat que el nostre pilar central són els voluntaris. Per tant, tenim experiència de fa molts i molts anys amb el treball i amb la gestió del voluntariat.
Aquest projecte, a més, ha tingut una llarga durada, ja que prèviament els alumnes, juntament amb els professors i monitors de la Creu Roja, han construït de manera col·lectiva les casetes de fusta. La instal·lació de les casetes de fusta per a ocells també servirà per ajudar en altres assignatures de l'escola, com l'observació de les mallarengues.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Vinga, va, que anem de carnaval. S'acosta el cap de setmana, 6 minuts i 2 quarts de 8 del matí. Aquest dissabte, els esplais de la Garrotxa i l'agrupament Escolta Nostra Senyora d'Altura la pensen fer Neus molt grossa.
Sí, perquè arriba el carnaval infantil amb una programació oberta a tothom. Aquest any recuperen la Cercavila, que s'havia perdut durant la pandèmia, i es tancarà la festa al Parc Nou amb un espectacle per als més petits.
Ens ho explica en Pere Ubach.
El carnaval d'Olot ja està a punt i comença aquest dissabte amb els més petits. En aquesta edició del carnaval infantil es recupera la Cercavila, que s'iniciarà al Parc de les Mores amb esmorzar a partir de les 10 del matí. La rua seguirà el curs del riu fins al Parc Nou, amb el rei i la reina del Carnestoltes animant la festa. Després, el grup de música familiar Rovell d'Ou oferirà un espectacle amb el que es tancarà la festa. El carnaval infantil se celebra abans del carnaval dels adults, perquè els més petits es puguin sentir partícips d'aquesta festivitat. Ho explica l'Oriol Bassols, un dels membres dels Esplais de la Garrotxa.
Sempre els nens més petits de la família quedaven una mica més apartats, perquè en el Carnestoltes hi participava les comparses i tots, i llavors els petits s'ho miraven d'allò, però encara no tenien l'edat de participar activament en el Carnestoltes. Doncs amb el Carnestoltes infantil ens centrem, les dues entitats que organitzem, treballem en el món del lleure i ens encanta que els nens puguin participar en tot el que es pugui de la ciutat d'Olot.
Des de l'organització del Carnaval infantil afirmen que cada any se'ls fa més difícil organitzar actes pels nens i nenes. A causa de les tecnologies, els petits necessiten molts estímuls, però des d'Esplais de la Garrotxa afirmen que tenen mesures per fomentar les relacions interpersonals.
Nosaltres sempre intentem apartar la tecnologia de tot això, perquè que diuen sí, s'ha d'implementar dintre de tot, però el joc és el joc i els infants i tothom ha de saber córrer i saber jugar i saber passar-s'ho bé sense tenir la necessitat d'estar dintre del món digital i dintre de totes aquestes coses.
En cas de pluja, la celebració del carnaval infantil es traslladaria al pavelló Firal.
I on també es preparen per al carnaval és el Ripollès, perquè Camprodon, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadesses són tres dels municipis que celebraran el carnaval aquest cap de setmana. Tots tres tenen en comú que ompliran els carrers de disfresses, colors i música. Tampoc faltaran les rues ni tampoc els balls. Diumenge serà el torn dels més petits, amb les rues infantils, baranes populars i animació als respectius pavellons. Ens ho explica la Paula Sayago.
Torna el carnaval a Sant Joan de les Abadeses. Durant dues jornades, el municipi es disfressarà des del matí fins a la matinada per gaudir d'aquesta festa, que enguany torna a celebrar-se a les seves dates originals. A banda de les activitats més consolidades, com la rua o el ball, també es farà un carnestoltes de dia, una oportunitat perquè els santjoanins i santjoanines es disfressin i comprin als establiments i així entrin en un sorteig. Ho explica Anna Soler, regidora de festes de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses.
Sí, durant tot el dia la gent que vulgui es pot aprovar els comerços a comprar disfressats, i val? Llavors hi hauran dos premis, un per adults i un per menors de 18 anys, però incentivem que la gent pugui anar a comprar ja disfressada i que ja durant el dia hi hagi una mica de disbauxa i de passar-s'ho bé als carrers.
Més tard, a les 7 de la tarda, començarà la rua des del pavelló municipal d'esports. En aquesta ocasió, el jurat està format per 5 persones aleatòries del municipi. A la nit hi haurà el gran ball, durant el qual s'entregaran els premis.
Davant del pavelló hi ha tota la concentració de la gent que es vulgui disfressar i vulgui participar de la rua. Els concentrem a 6:45 i a les 7 de la tarda comença tota la desfilada pel poble. Sortim del pavelló i arribem al passeig Comte Guifré. I llavors, els participants, una vegada arribin al passeig, cada un a dintre el recinte del passeig farà una desfilada o farà algun ball o alguna coseta sobre la seva disfressa.
La festivitat posarà punt final diumenge amb l'actuació de Jaume Barri i una disco baby que posarà música i diversió al Carnestoltes infantil, que es farà a partir de les 5 de la tarda al pavelló municipal d'esports.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Ens acostem a 2:15. Ara toca guanyar sí o sí davant l'afició. La Unió Esportiva Olot buscarà la segona victòria consecutiva diumenge a casa contra la Penya Deportiva. És el segon classificat.
Fa més de 4 mesos que no celebra 3 punts a l'estadi municipal i necessita fer-se fort com a local per aspirar a la permanència. En ser contra un rival balear, el partit es jugarà a les 12 del migdia.
Ens ho explica en David Planella.
Feia 106 dies que la Unió Esportiva Olot no guanyava i ho va aconseguir la jornada passada al camp del València Mestalla. Ara, encara en fa més, 133 que no guanya a casa, des del 9 d'octubre contra el Formentera. I aquest diumenge té l'oportunitat de trencar la mala ratxa precisament contra un altre rival balear, la Penya Deportiva. El tècnic dels olotins és Albert Blázquez.
Seria bé per la gent i per tots els que venim a l'estadi cada setmana, no? I també doncs, per enviar un missatge a la gent que potser ha deixat una mica de venir o s'ha desenganxat una miqueta, que també ho entenc perquè els resultats no acompanyen, doncs dir-los que estem molt vius i que també podem guanyar a qualsevol equip.
Ara l'Olot és el pitjor local de la categoria, només ha guanyat un d'11 partits a l'estadi i Blázquez té clar que s'hauran de fer forts a casa si es volen salvar. La permanència és a 6 punts i aquesta distància només es podrà retallar encadenant victòries sigui quin sigui el rival. El de diumenge és el segon classificat, una Penya Deportiva que té 40 punts, dos menys que el Terol i que no perd des de l'11 de desembre. Tornarà a ser un rival de play-off, però les últimes jornades l'Olot no ha perdut contra cap conjunt de la zona noble. Ha empatat amb l'Espanyol B i amb el Terol i ha guanyat el camp del Mestalla.
Juguen molt bé a futbol, tenen molt bon joc. És un equip que vol la pilota, que fan mal en pilota, defensen molt bé tots com un bloc junt. Però bueno, sapiguem això, doncs nosaltres quan toqui defensar, doncs defensar com ho vam fer a València, que si defensem així doncs rebrem pocs gols.
L'Olot Penya Deportiva es disputarà aquest diumenge en horari de migdia en ser contra un rival balear. Començarà a les 12 i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11.
I no deixem encara les qüestions lligades amb l'Olot perquè ja ha passat més d'un mes des que la Unió Esportiva Olot va incorporar el veí de Molló Lluís Espar a la plantilla. El ripollès assegura que s'ha adaptat molt bé al funcionament de l'equip. De fet, ha estat titular en tots els partits de la segona federació. Hi ha parlat la Judit Curós.
El passat 8 de gener es feia oficial el fitxatge de Lluís Espar per la Unió Esportiva Olot en el mercat d'hivern i un mes després el mollonenc ha pogut viure de primera mà la primera victòria del club, que té un efecte balsàmic després que els resultats no els estiguin acompanyant al llarg de la temporada. El ripollès assegura que s'ha trobat un equip tocat anímicament però amb ganes de revertir dinàmiques.
Tocat una mica anímicament en el sentit de que veus que fas les coses bé i veus que per petits detalls no estàs en una posició favorable. És que s'han fallat 5 penals, que es poden fallar i es fallaran. El que passa que 5 penals, hòstia, la majoria d'equip, si els fica dins, són molts punts de més i segurament no estaríem en una situació com aquesta. Per contrapartida sí que m'he trobat un grup amb molta ambició i moltes ganes de créixer.
L'adaptació d'Espar al club olotí ha estat molt bona. Des d'un primer moment va rebre la confiança del cos tècnic i ha estat titular en els 5 partits disputats a la segona federació des de la seva incorporació.
Sí que esperava tenir protagonisme perquè he vingut per jugar a futbol, que és el que més m'agrada. Però de tant de cop no, però estic molt content per la confiança que m'estan mostrant i crec que també estic responent. Així que molt content.
El mollonenc assegura que la incorporació al club olotí va ser una decisió fàcil de prendre per l'estima que té el club i té clar que revertiran la dinàmica. De moment esperen que la victòria contra el València Mestalla els doni els ànims que necessiten per sumar un nou triomf aquest diumenge contra el segon classificat, la Penya Deportiva.
I avui hem de parlar de waterpolo perquè el Club Natació Olot vol assegurar la segona posició en la primera divisió catalana de la disciplina. Els jugadors de Jan Ivern visiten aquest dissabte el Caldes de Montbui en un partit clau i volen acabar la lliga entre els dos primers classificats. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Continuar endavant i aprendre dels errors per jugar un millor waterpolo. Després de la derrota del Club Natació Olot a casa davant el líder, els garrotxins s'han quedat pràcticament sense opcions d'atrapar el Manresa i, per tant, d'accedir per segon any consecutiu a la fase d'ascens a segona estatal. El tècnic de l'Olot, Jan Ivern, reconeix que ara l'objectiu és quedar subcampió i accepta que l'equip està decebut.
Hi ha temporades que les coses surten millor, hi ha temporades... Si tu t'ho deixes tot, com ens ho vam deixar nosaltres el dia del cap, aquest partit del cap de setmana passat, i ho intentes fins al final, fracassar no crec que fos la paraula. Evidentment, decebuts perquè no ho hem aconseguit, sí. Però és el que et deia, si cada any estem allà, jo crec que tard o d'hora se'ns donarà l'oportunitat de que podem tornar a fer una fase d'ascens i intentar, per què no, una altra vegada pujar.
Els olotins es desplacen fins a Caldes de Montbui aquest dissabte en un partit importantíssim si volen quedar entre els dos primers. Els del Vallès Oriental ocupen la quarta posició de la taula, tot i que només han perdut 3 partits, un més que els garrotxins. un clar rival directe que han de guanyar sí o sí per seguir a dalt de la taula.
És un partit clau si volem quedar segons, perquè encara ells ens poden atrapar, llavors piscina molt complicada perquè és una piscina estreta i petita, però bueno, l'afrontem amb les ganes. Primer ens hem de refer d'això, hem passat uns dies una mica així, però a partir d'ara toca tornar a treballar, tornar a ficar-s'hi i ja pensar en el següent partit que toca.
Només queden 4 partits per acabar la Lliga Catalana, 2 a domicili i 2 més a les instal·lacions del club. En cas de quedar subcampió, els olotins competirien amb la resta de segons classificats de les altres comunitats autònomes, però sense res en joc.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
A aquesta hora del divendres ens agrada molt, són 2:45. Tenim la sort de poder saludar en directe en Dani Ramírez. Dani, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
Fas veu de fred, eh?
Home, Déu-n'hi-do. A veure, està gelant a pràcticament tot arreu, llevat d'algun sector de la costa. En aquests moments hi ha 10 graus a Portbou i 8 de positius a l'Estartit. Però, vaja, la resta pràcticament negatius. 4 a Figueres, 1 sota 0 a Palafrugell, el Bot hem baixat a 3 sota 0 al Pla de Dalt o 1 sota 0 a Costa del Gegant. Això canvia una mica segons el barri, evidentment. 3 sota 0, per exemple, també a Santa Pau, a Mieres, a Roda de Ter, a Vic, a Ripoll 2 sota 0. I bé, a la Cerdanya està la cosa més freda, com és habitual, eh? A Queixans 6 sota 0 i a Das fins a 9 sota 0, que és la més baixa que tenim en aquest moment.
Dani, estem en temperatures normals per l'època de l'any? Per sobre, per sota?
Mira, més o menys estem a la normal, potser un parell per sobre, especialment de dia, es nota, perquè ahir mateix vam tornar a arribar als 17 graus a la Vall d'en Bas, per tant, 17 graus és una miqueta alteta. Però fixa't que ja fa dies que no arribem a 20 graus. I això podria passar aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana puja la temperatura, manté l'anticicló, la sequera, l'absència de pluja i neu, però de dia la temperatura pot pujar 3 o 4 graus i, per tant, ja podríem fregar aquests 18, 19 o 20 graus, tant dissabte com diumenge.
Molt bé. Per tant, Dani, anem a pams. Avui, ho comentàvem al principi, a les 7, ens ho deies tu mateix, sense masses novetats en el temps, comparat amb els últims dies, no?
Avui ho matem ràpid, eh? Sol a tot arreu, vents febles, i ara al matí alguna boirina, algun petit banc de boira cap a Osona, però no veiem una boira en aquests moments gaire forta arreu de les nostres comarques. Sí que hi ha aquesta gelada, hi ha aquesta humitat i ens toca allò que diem gratar una mica el cotxe per treure la capa de gel, però boires fortes no en tenim. I de dia, novament, màximes de 14, 16 i les més altes 17, 18.
Aquest serà un bon cap de setmana per fer plans, no, Dani?
Perfecte, sí. Hi ha molts llocs que ja fan el carnaval, altres llocs ve una setmana més tard, eh? Però la veritat és que tant dissabte com diumenge, aquests dos dies, pràcticament no veurem núvols. Potser la tarda de dissabte algun núvol baix cap a la Costa Brava, amb una mica de vent de garbí, una mica més humit, però vaja, a part d'alguna boira al matí, que després el núvol t'agafa dintre, pocs núvols veurem.
Això tant dissabte com diumenge?
Sí, cap novetat per diumenge i fins i tot dilluns, dilluns tot igual.
Ens comentaves, Dani, durant aquesta setmana que l'anticicló havia vingut per quedar-se com a mínim uns quants dies més. Fins quan està previst?
Doncs mira, t'he dit que dilluns tot igual, però dimarts ja es pot ennuvolar una mica, comença a baixar una mica la temperatura i potser a la tarda o al vespre ja fa algun xàfec al Pirineu, dimarts, encara queda molt, i alguna petita nevada a 1.300 metres. Dimecres també, algun xàfec al Pirineu, alguna nevada cap a 1.000-1.200 metres, comença a canviar el temps, ja en parlarem, perquè podria ser que cap a divendres que ve, falten dies, que avui en 8, com aquell que diu, ja tinguéssim una situació de més pluges i més nevades, fins i tot a cota baixa, és a dir que marquen cap al dia 24-25 els mapes, hi ha un canvi de temps més d'hivern, que ens podria portar pluja o neu, i la neu que podria baixar dels 500 o 600 metres. És a dir, que la cosa s'anima a partir del 24-25, però ja dimarts i dimecres tindrem alguna primera nevada al Pirineu.
De fet, Dani, és la llei de Murphy, perquè el cap de setmana del 24 i 25 són els carnavals d'Olot, i ara em sembla que a més d'un i més d'una, el croissant sí. Li ha anat cap a la banda dreta, en lloc de cap a la banda esquerra. Sigui com sigui, hem d'estar pendents, seran uns carnavals, pel que apuntes, que haurem d'estar molt pendents del cel.
Sí, sí, sí. Llàstima que no pugueu canviar cap aquest cap de setmana, perquè moltes poblacions ho fan aquest cap de setmana. Sí, sí. I aquests podran anar, no tirem màniga curta, però una mica allò escotadets, Però l'altra setmana ja pinta això, la setmana que ve, d'aquí 7-8 dies, tornaria l'hivern fort i ja hauríem de preparar aquella disfressa d'os polar.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Dani, però en possibilitat dius de cota baixa la neu, no?
Sí, a veure, ara t'he comentat que pot baixar cap a 500 metres, però ja ho veurem, Això s'ha de configurar, s'ha de formar la borrasca... ja ho anirem explicant, baixa clarament dels 1.000 metres, més aviat 500, però, qui sap, potser tornarà a nevar a cota 200 o a cota 0, això ja es anirà veient, que la borrasca la tenim encara per venir, està molt lluny, falten 7 o 8 dies.
Sí, sí, certament. Molt bé, Dani, doncs com sempre, moltíssimes gràcies, ens quedem gaudint d'aquest cap de setmana fantàstic.
Aquest sí, fins dilluns, ja veuràs que costarà veure un núvol.
Molt bé, una abraçada, Dani, que tinguis un bon dia, fins aquí una estona.
Igualment a tothom, bon dia.